12 i 11 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dilluns, abordem la tertúlia esportiva a aquesta hora i avui ho fem sota mínims amb Mique Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia.
Bon dia.
El Mique ja l'heu pogut escoltar, l'entrevista del dia com a vencedors, participants i vencedors del primer torneig internacional de penyes organitzats per la penya Lorana Sant Cugat. I en aquesta entrevista també ens ha avançat Josep Maria Félez, que avui no podrien tenir-hi ells representació en aquesta tertúlia. Tenim amb nosaltres l'Àngel Casas, també expresident de la penya Pericos aquí a Sant Cugat i un dels membres fundadors. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia.
I que deu estar molt content després de la victòria de l'Espanyol a Sant Mamés per 0-4. Després en parlarem.
Contentíssim.
I saludem avui, ens atén via telefònica, és amb nosaltres Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení del Barça. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia a tots i lamento les baixes, avui, Sergi.
Nosaltres lamentem que no siguis aquí, però t'agraïm d'altra banda que puguis entrar per telèfon.
Sí, 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 tant i tant. No, puc entrar per telèfon i les 30 minuts i els que facin falta, ja ho saps.
Hauríem de gestionar uns auriculars per l'Àngel, perquè si no podrà escoltar el Marc. Marc, no sé si tu tens motius com l'Àngel per estar contents després del cap de setmana. No hi ha hagut competició, oi, en futbol femení?
No, la veritat que aquesta setmana ha hagut jornada d'amistosos internacionals data FIFA a nivell femení. La selecció espanyola juga demà contra Dinamarca a les Roses, un amistós.
Correcte. Després parlarem de la convocatòria.
Digue'm, perdona?
Dic, després ja parlarem de la convocatòria.
Sí, i tant, després parlarem de la convocatòria i si de cas, doncs, si vols, l'únic que hi ha hagut, o que us puc comentar que hi ha hagut en quant a futbol femení aquest cap de setmana, perquè tota la lliga ha quedat parada a Espanya, a França, a tota Europa, és el campionat d'autonomies que es fa a nivell sub-16 i sub-18, que Catalunya, en aquest cas, ha passat la segona ronda i, per tant, es classifica per la fase final que es disputarà el mes de juny i que de moment, doncs, la seu no se sap encara, però que, bé, és el vuitè torneig d'autonomies, diguem-ne, que juga a nivell de futbol femení, i Catalunya, una vegada més, estarà en aquesta fase final. Ahir va derrotar a Canàries i a València, que eren els dos rivals que tenia, i per tant, doncs, és l'únic que hem pogut tenir una miqueta més a prop de futbol femení.
Fantàstic, Marc. Després parlarem més àmpliament de futbol femení, sabrem quan torna la competició. Parlem ara de la primera divisió espanyola de futbol. Aquesta jornada, contents els madridistes, contents els blaugranes, contents també els pericos. Àngel, ja tocava una victòria així fora de casa, en un camp històricament molt complicat com és Sant Mamés,
i
amb una fermesa, una convicció, 0-4, si bé l'Atlètic de Bilbao va començar apretant,
també hem de
donar molt mèrit a la Kiko Casilla, que va aconseguir esvair les primeres arribades dels lleons.
Sí, sí, efectivament. A més, vull dir, el control de pilota, l'Espanyol només va tenir l'ordre d'un terç, d'un 30% i escaig, vull dir que... Però, en canvi, els xuts a porta, vull dir, van ser equilibrats, 5-1 a porta, Però, mira, amb un en van entrar 4 i amb l'altre no en va entrar cap, Vull dir, perquè, efectivament, el porter va estar insuperable, vull dir.
Aquest...
I un enemic que normalment tenia molt gros nosaltres, que eren els corners,
I més a Sant Mamés?
Ahir ens en van tirar 12 i no en van tragar.
Déu-n'hi-do quina borrada de corners, 12?
12, sí, sí.
I que no han cert i cap l'Atlètic. Això demostra que també ells no estan anímicament molt bé.
No, segurament que sí que ho devia influir.
És una llàstima, avui no podem tenir nosaltres tampoc el Sergi Sánchez, president de la penya Bilbao Ondokoa, que hem intentat contactar amb ell, però no ho hem aconseguit. El Mique sí que ens ha dit que es va deixar veure dissabte per les instal·lacions de Can Magí, però vaja, ja porta des de principis de temporada, Sergio, que ens avisa que té problemes, per ser amb nosaltres, que tan bon punt pugui, ell es compromet amb aquestes tertúlies.
Per feina és una hora complicada de venir, però vaja, cada cop que pot el tenim per aquí.
I els madridistes, què hi han dit amb el nou president Josep Beteta?
Doncs que mirarem de tenir algun representant que vingui aquí a les tertúlies. De moment m'ho va comentar el mateix Beteta, em va comentar que parlaria amb la gent de la penya algun dia de partit, però vaja, de moment no han rebut cap resposta, però vaja, segur que ens poden enviar algun merengue perquè digui la seva també a la tertúlia esportiva.
Àngel, aquest matí parlàvem amb en Josep Maria Félez i amb el Mique de la possibilitat, tot apunta que sí, d'un segon torneig internacional de penyes, com el que s'ha disputat aquest cap de setmana passat, i li dèiem per què la penya Pericos i la penya madridista, que tenen representació a la ciutat, no podrien també participar. I no us animaríeu vosaltres a formar un equip?
Bueno,
aquí el Mique us pot explicar l'experiència de la penya del Manchester?
Home, val la pena,
Nosaltres,
i només no, tindrà que bones parades, a més, perquè han estat els guanyadors.
No, és que nosaltres tenim, a través de la Fundació de l'Espanyol, vull dir, una quantitat de nanos que arriba a uns 80, que estan fent, practicant aquí, aquí a Sant Cugat. El que passa que no competeixen, eh? És un futbol d'exercici.
Bé, aquesta competició tampoc és federada, de moment.
Per tant, vull dir, no sé, no descarto de cap de les maneres que no hi pugui arribar bé un d'això, perquè ja dic, com estem fomentant i en el camp allà de Mirassol, vull dir, s'entrenen i actuen, vull dir, que ja dic, que és una vuitantena de nanos.
Potser una vuitantena serien molts, mica, haurien de fer una selecció.
Bueno, sí, efectivament, ja. No, jo dic, és important veure si n'hi ha els suficients, perquè si haguessin sigut 10 només, no haguessin pogut formar ni un equip, eh? Però n'hi ha, dic, la quantitat que hi ha que hi participen regularment, des de fa un any ja.
Hi ha moviment, hi ha moviment.
I que, per tant, és, hi ha la capacitat de fer-ho, eh? Vull dir, no.
Tornem a... Celef, sí. Suposo que treballaran de cara a les pròximes temporades i que, bueno, els pròxims anys, i que segur que serà una festa on tothom hi participarà. O sigui, sí, millor.
Sí, sí, sí. Oh, si segueix creixent d'aquesta forma, Sergi, no descartem
equip de la ràdio.
Fer una cobertura al final a l'estil el torneig de futbol 7 que es fa sempre cada any per festes de Nadal.
No està malament, eh? És una cosa per proposar-se, tu.
Allà el disputen a les illes sempre, sí, on hi fa bon clima.
L'haurem de viatjar.
Però també el podem adaptar aquí. Aquí aquesta jornada us va sortir molt bé. A més amb sol, Miquel.
I tant.
Tornem a Sant Mamés, Àngel, a què atribueixes aquesta victòria de l'Espanyol, que no sé jo d'altra banda, Sergio, si ho has pogut comentar tu amb el nostre tècnic, Raúl Orgales, i es mostra més positivista ja amb la trajectòria i no pensa en el descens, o encara continua amb aquesta opinió?
Bé,
és que, Àngel, el nostre tècnic és partidari que encara es veu a segona a final de temporada.
Quin tècnic?
El que tens al darrere, si et gires, el Raúl Orgales... Ell no és tan positivista com tu.
Bé, té tot el dret a pensar en el que cregui i valorar-ho com ho valori. Eh? Jo estic valorant els resultats, els resultats i el progrés que s'ha tingut. I recent. La setmana passada jo deia que la gran demostració del partit darrer contra el Llevant va ser que la defensa, tot i estar bé, doncs va mostrar alguns errors que va significar que ens fessin dos gols.
A poc a poc.
Però que, en canvi, la davantera havia demostrat la capacitat de fer gols.
I ara fins i tot la defensa marca.
Això
Héctor mateix. Moreno va obrir la llauna.
Sí, sí. I penseu que és un punt essencial en els equips quan els defenses o mitjos són capaços de marcar gols, eh? I això és un punt molt, molt important, eh?
Víctor Sánchez també va fer un altre.
I Víctor Sánchez en va fer un altre, que també va ser molt bé.
I Estuani al final semblarà un bon reforç.
No, i a més, el Víctor Álvarez, que jugava habitualment de lateral quan no jugava al Capdevila, doncs aquest el va posar molt atrevidament d'extrema esquerra, i va fer el temps que feia unes jugades boníssimes de joc i que va demostrar una qualitat molt gran. Vull dir que una mica torno a allò que vam dir un dia, que parlàvem dels jugadors que per una cosa però que s'aprofiten per una altra, i que doncs, va ser un dels punts forts del partit d'ahir, el gran rendiment que va donar el Víctor Álvarez en posició d'extrema esquerra. Com? Vull dir que allò. Per tant, vull dir, ahir va ser la gran demostració de que aquesta davantera és capaç de fer gols, i això ho va demostrar fent-ho, vaja, vull dir, no allò de dir que van tirar molts xuts ni molt, no, i això és un progrés que realment li faltava fer en el joc que estava fent, que feia un joc d'una defensiva extraordinària i exitosa, però que li mancava això, vull dir, si logres mantenir els zeros, que és molt important a la porta, però molt important és aprofitar-ho amb algun gol, i això s'està demostrant, vaja, vull dir.
I demostra-se també que l'Espanyol és equip de primera, que pot ser-hi.
Home, això no en dubto. Ara bé, però pels resultats que teníem abans, és clar que se'n podia dubtar. I li dono la raó, vull dir, dels resultats que fèiem abans. Però com estem jugant avui, doncs ens dona possibilitats. I l'important, l'últim partit ja va ser jugant contra un equip d'alta competència com era el Llevant. Abans havíem tingut partits doncs, que podríem dir que eren del nostre grup natural, però ara vull dir s'està demostrant ja amb equips doncs, de molta més solvència, i això, a part que teníem el repte de que ara aquest partit del Camp del Bilbao el proper diumenge que ens veu Betis, que vull dir que no serà gens fàcil, l'altre hem d'anar al Camp de l'Atlètic de Madrid, vol dir que teníem...
Clar, però ara any ja es deu veure amb un altre... amb una altra
totalment.
Il·lusió... Amb...
Especialment a partir d'ahir, vull dir, especialment a partir d'ahir, eh? Vull dir que ens faltava demostrar les possibilitats d'aquest equip amb el joc que fa, vull dir, de competir fortament amb un equip de molta solvència. Cuidado que tots els de darrere tenen la solvència que tenen, eh? Vull dir que també en tenen, eh? No vull esperar-nos de cap manera, però vull dir, però està clar, ara ens l'anem jugant amb els que tenim per davant, per entendre'ns.
L'Espanyol ara mateix és 13, 28 punts, sí. Ja és 8 punts per sobre de les posicions de descens.
Sí, sí,
i a
9, sí.
A 9 d'Europa.
Sí, sí.
I a 9 d'Europa, no, mira, el Miquel fa...
Però nosaltres,
el que li comentava,
però nosaltres, mira,
però nosaltres ho contem d'una altra manera. 14 per tenir la salvació assegurada.
Sou encara dels equips que conteu els punts de salvació
i tant,
matemàtica,
i tant,
eh?
I tant, nosaltres juguem una altra...
O estadística.
Juguem un altre tipus de lliga, nosaltres, eh? No ho ha d'anar a Europa, eh?
Marc Lorenzo, que tenim a l'altra banda del fil telefònic.
Sí.
Escoltant l'Àngel, imagino, amb la seva valoració del partit de Sant Mamés, no sé si és un partit que segueixes, que te n'assabentes del resultat, què vols comentar tu?
Bueno, sí, l'he estat escoltant amb molta atenció i és molt cert el que diu. Vaig estar veient el partit una miqueta... a trams, perquè estava pendent també de la Copa del Rei de bàsquet, i però a mi em va semblar l'Espanyol realment que amb molt poc aconsegueix el que no feia abans, que és ser solvent, arribar a tenir gol i treure els partits endavant, sobretot. A mi em sembla que és un equip que va amb dinàmica positivista, i quan un equip va o està amb la moral alta, passa el que passa, que és el que li estarà succeint a l'Espanyol, que és un equip que treu els partits endavant amb molt millor joc que abans, això sí, però que és un equip que se'l veu que té confiança, i que el tècnic, sobretot, aquí ha fet molta feina de renovar energies i de fer creure a un equip que estava amb els braços abaixats, doncs que ara sí que es pot realment... doncs sortir d'aquest pou del descens, que sí, és cert que són 28 punts, que com diu el Vasco Aguirre, fins als 40 no pots dir que estàs salvat. Per tant, amb això el Raúl potser se'ns agafa una mica aquesta línia negativista, però veient una mica la dinàmica de l'equip, veient, per exemple, l'Estuani, que jo crec que no li trauran la màscara fins a final de temporada, perquè està
sent sí, un jugador
molt important. El Simao, ja vaig dir jo en el seu dia que a l'Aguirre li ha fotut un supositori, perquè no és normal el que corre ara i el que no corria abans.
I jo en dubtava, però tens raó, Marc.
Sí, sí.
Ha funcionat aquest supositori.
Jo
devia anar ben endins.
Ens ha de dir la marca al supositori per fer-li una mica una propaganda, perquè és que no sé què li ha fet aquest home. I després, evidentment, els dos mags de l'equip, que són Joan, el Verdú i el Sergio García, que sens dubte són els jugadors que donen un salt de qualitat a l'equip, i que ara mateix, doncs, amb l'equip com està d'engranat, de ben engranat i de amb la moral ben alta, doncs jo crec que és un equip ara mateix doncs que no, ningú apostaria que pot baixar aquesta temporada, sincerament. Seria ser molt agosarat ja pensar que l'Espanyol aquest any no es salvarà.
Qui ho té segurament millor d'altra banda, haurien de mirar també els altres dos protagonistes de la jornada, són el Barça i el Madrid. El Barça va guanyar al migdia 6-1, si no vaig malament.
6-1, 6-1.
Ja us descompteu.
Amb Iniesta en plan estel·lar ahir.
Feia 47 anys que no jugava el Barça en aquest horari de migdia, i bé, les coses li van anar bé. Bueno, com sempre, Àngel, per interessos televisius, per ingressos, a la Xina contents, al Barça en prime time. Ara bé, ho comentàvem abans d'entrar en tertúlia a la redacció, quan heu arribat tant tu com el Mique, una assistència de públic de les millors de la temporada al Camp Nou.
Lògic.
De fet, aquest és l'horari que volia Sandro Rossell, no?
Sí.
L'horari de portar els nens i d'anar tota la família a l'estadi.
És que està bé l'horari, a mi personalment m'agrada.
El gran repte que té el futbol...
Si bé l'ús d'energia no es va assolir, perquè els llums es van encendre igual, perquè per televisió es pogués veure bé el partit.
Caram. Això, que tornem a estar amb que la televisió és la que ens mana.
Ai, Déu.
No, mira, que és un horari
i aquí és el gran problema que tenim tots els partits, eh? Des de fora ens manen, vull dir, el dia, l'hora, i no ens fan l'equip quasi bé per no ho sé, vaja, si ens el fan ells.
L'Espanyol ja està més acostumat, Àngel, a jugar en aquest horari, de les 12 d'un diumenge.
Sí. És que, a més, hi ha un altre aspecte, i això és molt greu, m'has apuntat un tema que per mi és... que si juguéssim amb claror de dia, el màxim possible, jo entenc els partits d'entre setmana, i bé, amb claror de dia, l'energia que estalviaríem en els camps, però veiem, per exigències, mare de Déu, quan la televisió fa qualsevol cosa en qualsevol altre lloc, no necessita focus, eh? Vull dir, és que aquí estem d'allò. Eh? L'Espanyol té una instal·lació de que una de les ales del sur, doncs, hi té instal·lat, deu ser de l'ordre d'uns 1.500 metres quadrats de plaques solars per fer energia solar, cosa que està molt bé i que ja ara estic per proposar-los que ho facin a tot el resto. I, en canvi, els dies que juguem el partit a les 12, doncs totes les llums enceses. Això és que hi ha coses que són, bueno, que s'han de corregir, vaja, que no.
Ah, però segueix la frase
de Pagamana, històricament, vull dir,
un dubte, Marc. Els partits del femení que es disputen en horari diurn, s'obren les llums de la Ciutat Esportiva Joan Gamper?
Que jo sàpiga, no s'han obert mai, almenys...
Home, quan es fa un entrenament de nit, sí.
Per suposat, les noies entrenen, sí, compte sí. Que elles comencen a les 8, sessió de gimnàs, fins a 8:45, i a 8:45 surten al camp fins a les 10 de la nit. Evidentment, a aquella hora, si els apaguen els llums, ja, pobretes, no sé què farien, però els partits, per suposat que tots són amb els focus tancats, i això ho podeu veure... amb els partits que fa Barça TV, tant del futbol base com del futbol femení, que són sempre els diumenges i dissabtes pel matí, i que el Joan García, que és un company nostre, també fa de comentarista del futbol base, tots els partits són amb els llums tancats, evidentment, només faltaria.
Ara que parlàvem de les televisions, notícia d'aquest matí, Jaume Roures, el president de Mediapro, ha confirmat que el Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça, de fet, de Lliga, es jugarà el dia 2 de març a les 4 de la tarda. Horari diurn o nocturn?
S'ha sortit amb la seva, no? Mourinho, al final?
Manchester i Madrid tindran els mateixos dies, al mateix temps, exacte, a mica, de preparar el partit de tornada al Trafford.
Bueno.
Això t'afecta, tu?
Afecta, però també servirà perquè no tinguin excuses en cas d'eliminar-los, perquè sempre buscant es queixaven del Barça. Això ho vam parlar la setmana passada, que el Jesús ens va dir que havíem fet l'estadística l'any passat, va descansar més dies al Madrid que al Barça, i ara sembla que sortia amb la seva, perquè crec que també volien canviar el partit a divendres, però els hi van negar. Llavors, o sigui, una miqueta tonteria, la veritat.
Parlem del Barça 6, Getafe 1, i després entrem en aquest duel de Champions, que ja fa dies que se'n parla, sobretot des de Madrid, Mique, perquè des de
no
Manchester jo no he sentit a parlar-ne tant d'aquest partit, o almenys no ens han arribat tantes informacions. Segur
han
que tothom l'espera amb ganes.
El morbo de que Cristiano tornés al Teatre dels Somnis, però per la resta estem, jo crec que més centrats en la Lliga, però clar...
Victòria al cap de setmana amb l'Everton 2-0. El City va punxar.
Estem a 12 punts i m'agradaria apuntar el que Ryan Giggs va marcar i porta 23 temporades seguides marcant. O sigui, és algú...
Homenatge, estàtua i tot el que sigui...
Retirem i que facin un cop al seu nom, perquè déu-n'hi-do. I a més, que des del 92 que no l'han expulsat. Que això és una
xifra. Des del 92, eh?
Des del 92, clar. Tranquil·lament.
Quan fa que juga aquest home?
Des del 92 que va començar a debutar.
És que clar.
Doncs són uns números que diu molt d'ell.
21 anys jugant. Increïble.
Barça 6, Getafe 1. D'aquí qui el va seguir, Àngel?
No, jo no el vaig veure.
No, Mique?
Els resums i el que apuntava el Sergio, una estel·lar Iniesta. Aquest també li faran un monument d'aquí poc.
Ho apuntava el Sergio, ho apuntava Zubizarreta el mateix dia de partit. Havia dit alguna frase semblant a que s'havia vist un jugador màgic, no?, amb botes taronges sobre el terreny de joc i el dorsal número 8. Mm-hmm. Marc, tu sí que vas tenir oportunitat de veure'l, o com tots aquí avui els presents, el resum.
Sí, jo arribava just a Carnaval aquella hora i vaig poder veure'l.
Ostres, doncs una mica més i ja t'havies perdre el gol del teu estimat Alexis.
Sí.
Li va dedicar.
No.
O al minut 5 ja hi eres.
Fora bromes, no, vaig vaig veure el partit sencer i...
Sense ressaca de carnaval.
No vaig anar de carnaval, em vaig portar molt bé. I més perquè havia estat 3 dies fora de viatge, la veritat que estava molt cansat i el diumenge, doncs sí, bon horari, bon partit i gol d'Alexis. Jo anava a fer, li anava a proposar al Miqui si podia incloure ja per el pròxim torneig la penya blaugrana Alexis Sánchez.
Crec que el Jesús apuntaria, potser.
Sí, el Jesús segur. Jo ja és el primer que tinc a la llista apuntat, però em falten uns quants més per això. Però bueno, ja m'espavilaré a buscar-los.
Ja han tirat els requisits, va.
Sí, no, a mi l'Alexis, a veure, és una cosa... Abans de comentar el partit, ja que m'heu tirat el tema Alexis, sí, jo et dic, l'Alexis jo sempre he dit que és un jugador que té un rendiment de minuts per gol molt alt, i segona cosa, que quan... juga a la seva posició, és on realment el jugador treu rendiment. Anem a fer una mica de memòria. El Messi, quan va començar a jugar per la banda, enganxat a la banda...
Banda dreta?
Banda dreta, no era un jugador golejador. No marcava ni un terç dels gols que marca ara. El Pep Guardiola va agafar i el va posar pel centre, de playmaker, de 10, de fals 9, digue-li com vulguis, amb tota la llibertat de moviments. Des de llavors, o des d'aleshores, tenim el Messi golejador que coneixem. Alexis és un jugador que, tant a l'Udinese com amb Bielsa, en la selecció xilena, jugava, o juga, en aquest cas amb Xile, pel centre. I té una llibertat de moviment i una llibertat de crear joc i d'arribada molt més gran que el Barça, que està enganxat a la banda. Jo entenc que el Barça ha de jugar a la banda perquè el centre està acaparat pel Leo Messi. Només faltaria. Però jo crec que a vegades la gent només s'atén al que veu i analitza el que veu. I jo intento a vegades també analitzar el que no es veu, que és el més difícil moltes vegades. Llavors, l'Alexis és un grandíssim jugador, però com pot ser un periodista molt bo en una especialitat, però que el posin en una especialitat... Per exemple, que a mi em posin a comentar partits d'hoquei. Evidentment diran, aquest tio és dolentíssim, però potser perquè no estic en la meva especialitat o en el meu camp on he estudiat més. Llavors vull dir, l'Alexis és bon jugador, però en la seva posició. I sense anar més lluny al Messi, quan no estava jugant tan centrat, no era el Messi d'ara. Per tant, em sembla que és injust a l'Alexis tot el que s'ha dit i el que s'està dient, perquè a mi em sembla que l'Alexis té moltes coses bones que es poden treure d'ell i que realment doncs, no es veuen i per tant doncs, costa d'analitzar-les, no?
Marc, ja tenim el Raúl Orgales que t'ha editat aquest tall i l'enviarem a Alexis Sánchez, el mateix jugador, perquè li pugi la moral encara una mica més després del gol.
Bueno, si a canvi em vol donar una propineta, jo encantat de la vida, eh?
No, compte amb els sobres, Marc. Compte amb els sobres i en fer-ho públic.
Si em vol donar un sobre o una caixa de sabates, m'és igual.
Amb una samarreta signada pels jugadors conforme, Marc.
No en tinc més que suficient, sí. I ja dit això, parlant del Barça, doncs...
Ara anem al Barça.
Sí, doncs, bueno, evidentment, a veure, ràpidament només dic que el Barça ahir va ser un partit relativament plàcid, perquè bé, a pesar dels primers minuts, que sempre són els minuts més complicats, perquè l'equip rival doncs està fresc i et ve a pressionar dalt, el Barça va aguantar molt bé la possessió, com sempre, va desgastar el rival, li van entrar molt ràpid les dues primeres ocasions que va tenir, això va marcar, jo crec, i va condicionar molt la resta del partit, d'un Getafe que per mi, molt ordenat, va aguantar fins al quart gol, els dos últims jo crec que és veritat que ja van ser una mica fruit de la desesperació, I per mi un Iniesta estel·lar, és a dir, un jugador que si a València va estar una mica espès i va estar molt, molt incòmode al camp, ahir va fer un autèntic recital de bon futbol, de visió de joc, de passades a l'espai trencant dues línies de joc. És a dir, ahir vaig veure un Barça on tots els jugadors van estar molt participatius, molt motivats, amb un Messi passador més que golejador, I realment doncs amb un equip que va fer les rotacions necessàries per després del partit de seleccions doncs poder donar una mica d'aire i de sobretot agafar molta confiança, perquè ara ve una setmana molt complicada, anar a Granada i després directament a San Siro i a la volta de la cantonada trobar-te al Madrid ja en la tornada de la Copa del Rei. Per tant, jo crec que ahir va ser un partit relativament plàcid, però que perquè et surtin partits relativament plàcids s'han de treballar, i ahir el Barça va treballar molt bé i, i realment doncs, va donar unes molt bones sensacions.
Correcte. Fa tota la impressió que és d'aquells partits que, com diu ara el Marc, es tenen molt ben treballats al llarg de la setmana, que no es deixa res per la improvisació, que es vol tancar ràpid, 13 minuts, 2-0, això no és casualitats de la vida, i a pensar ja en aquest calendari que ens avançava el Marc ara, a més curt termini, Granada, Milan, i després ja arriba també el Bernabéu, com hem comentat, 2 de març a les 4 de la tarda. Dos apunts més de la jornada, l'Atlètic de Madrid va perdre ahir al camp del Rayo Vallecano, el Barça és ja a 12 punts, per tant, del segon classificat, i a 16 del Madrid, que és el tercer. No sé, Miquel, a Premier, a quants punts el United? També a 12, oi?
A 12 del City, i el tercer ara mateix no ho sabria dir quan està.
Doncs mira, coincidències, United i Barça arriben als seus enfrontaments respectius de Copa d'Europa, de vuitens, amb la mateixa diferència respecte al seu segon classificat en Lliga.
Això dona temps per preparar els altres partits. Sí, temps i vulguis o no, tranquil·litat, que tal com has comentat no et deixa res a la sort o a el que passi, que sigui bastant tàctic, però crec que és algo, el Manchester tal com el Barça també es va adelantar en els primers minuts de joc i a partir d'aquí ja va ser algú jugar amb el marcador, jugar amb el temps i aprofitar les contres. I el Barça va fer bé.
Anem a aquest enfrontament de Champions, aquest partit que Mourinho diu, Miquel, que és el que vol veure tothom ara mateix. I amb el Sergio comentàvem aquest matí que de fet sí que és ben cert que el món del futbol està pendent de veure un gran partit com és un Madrid-Manchester United. Si ve el Barça a jugar amb el Milan, l'emparellament de Champions ha volgut que aquest fos un duel teòricament amb més igualtat.
Com a cartell de Champions jo crec que és el partit més atractiu. Sí, dos equips que, vulguis o no, estan a dalt de tot, del que seria Europa. El morbo de Mourinho també tornar en un equip Premier. Cristiano torna a casa, perquè, vulguis o no, a Manchester se l'aprecia molt. I tot aquest, el Madrid se l'està jugant en aquesta competició, perquè és el que li queda. Perquè la Copa del Rei no té la mateixa comparació que la Champions. I a part el Manchester, després de la nefasta actuació de l'any passat, doncs és un calendari, bueno, un cartell que crida l'atenció i que els dos posaran ganes. La por sempre està de veure què farà el Ferguson o què, perquè segurament, com moltes vegades ha fet, modificarà l'equip per jugar contra el Madrid o jugar contra altres equips a fora, això ho ha fet i és algo que a mi em molesta en aquest sentit. Però bueno, els nervis ja comencen des d'ahir a la tarda.
Com es considera Mourinho allà al Manchester?
Manchester, a veure, no és un odi, o sigui, dintre el respecte que es pot tindre, perquè quan està contra el Chelsea és bastant, s'ha criticat bastant per tota la guerra psicològica, però és ben cert que tant Mourinho com Ferguson es porten molt bé. Ja sigui quan van quedar en un encreuament contra l'Inter, el Mourinho el va regalar una ampolla de 600 euros al Ferguson de vi, perquè caram, es porten molt. I ara quan van quedar, el Ferguson va fer la broma dient, hosti, tinc que jugar contra el Mourinho, hauré de buscar una bona ampolla de vi. Però bueno, ha sigut molt criticat allà al Manchester, o ha sigut tal com el Barça quan ve al Camp Nou.
Fa ràbia.
És normal, si no està el teu equip, fa ràbia.
Clar, i el Ronaldo, bon record d'ell.
Bon record. Allà sempre serà Cristiano Ronaldo i tal, ell mateix ho ha dit, que la seva millor època en el Manchester. És una cosa de més títol, s'ha fet gran. I la veritat que serà, jo crec que l'aplaudiran. Quan ja perdi el marqui gol, espero que no, doncs ja serà diferent, però la veritat que si el Ronaldo, el gordet, per dir-ho així, va sortir aplaudit d'Old Trafford quan va jugar amb el Madrid, no serà menys Ronaldo en cas de que marqués. Sí, és algo així que l'aficionat del Manchester sap apreciar el bon joc, que ja ho ha fet en els dos finals perdent contra el Barça, s'ha tingut que acceptar, però bueno.
Esgotades des d'ahir ja les entrades per aquest partit de dimecres al Bernabéu, a 8:45, 70 euros la més econòmica, 235 la més cara, i ja hi ha àrbitre, Felix Bridge, l'alemany, no sé, Miquel, té fama d'autoritari, i teòricament està entre els millors àrbitres europeus, per això se li designa aquest partit.
A veure, s'ha de saber també canviar les dues formes de joc, el futbol d'aquí de l'estat i el futbol anglès, que vulguis no és més dur o hi ha més, deixen jugar més. Sí, és cert que l'arbitratge en Champions és molt diferent, és l'arbitratge en Champions on les targetes es cuiden més, on potser deixen jugar més, i a veure com ho equilibra, perquè si juga Pepe, vulguis o no, pot haver-hi, però jo crec que es veurà una batalla ben maca del Sergio Ramos i el Rooney, pot ser divertida.
De fet, en aquest sentit, el Ramos ja deia alguna cosa.
Ramos ha estudiat bé, pel que sembla, la davantera del United, ha parlat de Rooney, que evidentment ha dit que té molta mobilitat, que serà un gran duel la lluita amb ell. de Van Persie, que és un mal de cap per les defenses, el golejador del Manchester, i que també hi ha Chicharito, que no cal oblidar, Chicharito diu que surt mitja hora i et fa dos gols.
Chicharito, crec que els de Madrid els recordaran, o que s'assembla una miqueta, jo crec, a Raúl, per a la forma de moviment, o que sempre està en aquell lloc, perquè té uns desmarques de ruptura increïbles, i és això, pot sortir 10 minuts i pot canviar el partit.
Miquel, Bernabéu, evidentment s'ha d'anar a guanyar-hi.
A marcar.
A marcar el gol, eh? Tenint en compte que la tornada és al Trafford.
La tornada és al Trafford i apretarem, però crec que és important quan jugues a fora marcar. Crec que... em sorprendria que no modifiques l'alineació, que fes... jo crec que jugarem amb un únic punta i intentar guardar la defensa, perquè el Madrid és ràpid a dalt, això s'ha d'acceptar, i té un potent que és Cristiano, Benzema o els que jugui Ozil i Di María, i ens poden fer molt mal.
Higuaín,
cuidao. I crec que seria important marcar, que tenim bons golejadors, això no és menys.
Mira, arriben dades des del club, des del Barça, respecte al partit que dèiem abans entre el Barça i el Getafe. Uns 9.000 nens es van comptabilitzar com assistents a l'estadi, dels quals no ocupen seient. Normalment és de 3.000 la xifra que es calcula en els partits en els horaris habituals. Anem per tancar-ho al futbol femení, si s'assembla. Marc, et recuperem.
Sí.
Com dèiem, no hi ha hagut competició, ara ens avançaràs quan torna. El que sabem és que hi ha partit de la selecció espanyola contra Dinamarca a les Roces demà a 6:45 de la tarda.
Sí, senyor.
I que del Barça hi van 3 jugadores.
Sí, senyor.
I de l'Espanyol unes quantes, també.
Sí, de l'Espanyol una mica les fixes de sempre. Mariajo, que és la portera de l'Espanyol. També hi va la Marta Torrejón, que és la defensa central, la capitana de les blanquiblaves. I després també hi van la Sílvia Meseguer i la Sandra Vilanova, que són dues jugadores de mig del camp de contenció. Per part del Barça hi ha la gran baixa de Sonia Bermúdez, que ja sabem que està de baixa, o estarà de baixa almenys fins aquí un parell, tres setmanes encara, per la la lesió que va tenir, que li va afectar la L1 i la L2, les vèrtebres, d'un cop que va rebre en el partit amistós contra la selecció de Rússia. I les tres jugadores del Barça que sí que estaran en aquest partit contra Dinamarca amistós són la Meli Nicolau, la defensa central, la Vicky Losada i la Marta Corredera, també, que torna a una convocatòria després d'haver estat absent en les últimes de Nacho Quereda. Tampoc estarà Miriam Diegues, que ja sabeu que serà operada o ha estat operada aquesta setmana de la mandíbula. Té un problema de naixement, que la mandíbula la té una mica deformada, diguem-ne, i tenia que passar a fer-se una cirurgia, i que estarà 2 mesos, important baixa pel Barça, 2 mesos de baixa la Miriam Diegues. Per tant, 3 jugadores del Barça, 4 jugadores de l'Espanyol en aquesta convocatòria curta de 18 jugadores, perquè és un amistós que jugarà a les Roces demà a 6:45 contra Dinamarca.
No hi ha hagut jornada, com deia Marc. El que sí que s'ha fet ha estat aprofitar per presentar l'Associació de Professionals de Futbol Femení.
Doncs sí, s'ha aprofitat ja per fer alguna presentació en aquest sentit. No tinc massa informació perquè no, ja et dic, vaig arribar ahir de viatge i segurament tu en tindràs més informació.
T'agafa una mica en fora de joc, eh?
Sí, m'has agafat en fora de joc.
I amb jet lag, potser.
Sí, en jet lag, més que res perquè també vaig estar pendent de tots els partits internacionals, sobretot d'Estats Units a Escòcia, que va ser un partit que es va jugar abans d'ahir a la nit, i per tant sí que he escoltat alguna cosa, però prefereixo tenir més informació. Si no, si la tens tu, cap problema donar-la, perquè ja et dic que he estat una mica pendent de diverses coses, i a l'estar fora també m'ha sigut una mica complicat de poder estar al dia.
S'acaba de formar, com dèiem, de moment ja disposa de 30 socis, per tant, a mesura que vagi creixent aquesta associació n'anirem parlant també aquí en tertúlia. I la Lliga, Marc, queda de la mateixa forma, per tant, que la deixàvem ara fa una setmana.
Sí.
L'Atlètic de Bilbao líder, seguit a 3 punts de l'Atlètic de Madrid, i el Barça ja una mica més avall, amb 43 punts, és a 13 del primer classificat.
Sí, no, bueno, en aquest cas... Ara
a 13, perdó,
això,
perdó, no.
Ara t'agafo un fora de joc, si vols.
A 7.
No, està el Barça està en 46 punts.
Ah, doncs aquí no tenim la classificació actualitzada.
No.
Aquí
no,
fem
no,
un cap. Toc als de futbol femení.
Sí, els hem de donar... Aquest cap de setmana em sembla que han estat de carnaval, també.
També com tu. Bueno, tu ens has dit que no, al final.
No,
final
jo vaig estar fora, i la veritat que per poc carnaval vaig estar, però sí que en algunes coses he pogut estar al dia. En quant a la Lliga, doncs, ja sabem que el Barça està a 5 punts a l'Atlètic de Bilbao, a 1 de l'Atlètic de Madrid, després de la victòria de l'altre dia 2-0.
Contra ells mateixos, exacte.
Ah, exacte, contra l'Atlètic de Madrid, era un duel directe. Ara, la setmana que ve, el Barça té que anar al camp de Viniferri, al camp del València. En principi, un camp que el Barça hauria de guanyar, el València no té, diguem-ne, un equip, en principi, a priori, per plantar cara al Barça, tot i les baixes de Sonia Bermúdez i Miriam Díguez, que ja m'ha adelantat. I bé, l'Atlètic de Madrid rep el Lagunac, que és l'últim classificat, que només té un punt, l'Espanyol rep el Collerense, que aquesta jornada última va donar la sorpresa empatant a 3 amb l'Atlètic Club, i per destacar també un altre partit, el Rayo Vallecano, que rep el Sevilla, un equip també bastant difícil de pelar, l'equip d'Andalús, que aquest any ha sigut un dels equips que s'han dit a la categoria junt amb el Llevant Les Planes. Queden més jornades, sobretot el que vindrà per davant seran unes jornades interessantíssimes on hi haurà molts duels directes per la part de dalt, i recordem que la Lliga acaba a l'Ezama amb un Atlètic Club, Futbol Club Barcelona, que si arriben amb opcions els dos pot ser un final de Lliga d'autèntic infart, Sergi.
Esperem que així pugui ser, pel bé de l'espectador i pel bé del futbol femení també. De fet, ja està renyida la competició i fa temps que n'anem parlant aquí del seu creixement amb el Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista del Barça TV, dels partits del femení del Barça. Moltes gràcies, Marc. Per cert, tu qui creus que és aquest jugador que Sandro Rosell diu que fitxaria del Madrid? És la pregunta que formulem avui per acabar.
Jo crec que és com el porter de l'Espanyol, però en plural.
No és Diego López, no és tampoc Adán.
No. Jo crec que es diu com el de l'Espanyol, però en plural.
No.
Marc, gràcies.
A vosaltres, companys, una forta abraçada.
I bona setmana. Àngel Casas, de la penya Pericos, gràcies una setmana més. Vols mullar-te sobre aquest jugador que Rosell no va voler dir qui era, però sí que va dir que li agradava, del Madrid?
No sé si no recordo bé el nom, que va jugar l'últim partit amb el Madrid i que va tenir molt èxit i que no hi jugava habitualment.
El Barane?
Sí.
El central? Mira, podria ser una opció. Mique?
Jo em mullaré per el que diu el plural del porter del...
També anem cap a la porteria, eh?
Si no, potser l'Higuaín. Com a davanter no li cridaré l'atenció.
Mique, gràcies. Avui per doble partida, l'entrevista del dia en tertúlia. Fins la pròxima. Sergio, tu també et mulles?
Casillas,
Déu-n'hi-do, s'endú tots els números Casillas per ser aquesta persona que s'amaga darrere les declaracions de Sandro Rosell. Fem una pausa per la publicitat. Fins aquí la tertúlia esportiva d'aquest dilluns, tot seguit el concurs del Fabri per posar fi al programa.